Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Así comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos portem a una convidada en molt de trellat.
Hola, sóc Rosa Solves i López, periodista, visc a València, però vaig néixer als anys 50 a la ciutat d'Alacant.
Molt bé, Rosa, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. I bé, com molt bé has dit, no? Vas néixer a la ciutat d'Alacant. Si no m'equivoco, ton pare venia d'Alcoi i ta mare sí que era de la ciutat d'Alacant. I diguem que la teua faceta com a periodista comença ben pronte, no? Si no m'equivoco, en l'any 65, a una revista que es deia Lucentum i que l'editava precisament, bueno, l'editava en l'Institut del Jorge Juan de Alacant, que és un dels més famosos.
Sí, clar, bueno, jo això no puc contar-lo com una activitat professional, però sí com un primer pas d'aixòs que després t'enganxen, no? Que te valen per a avaluar. A mi esta faena m'agrada, no m'agrada, i sí que em va agradar ja des del principi, perquè allò era un butlletí informatiu i de comunicació intern del propi institut, no? De la gent que estàvem allí pues, en 14, 15, 16 anys. Un poquet com el verí del teatre que diu Cirera, allò va ser un poc el verí del periodisme, o com a mínim de la comunicació, no? Que se'ns va inocular, i a més a unes quantes, no sols a mi, eh? A partir d'ahir algunes companyes també començaren a pensar si estudiar periodisme i tal. Bueno, al final i a la postre només me vaig quedar jo, i fins ara.
Fins ara, que són molts anys. Tinc entès, no?, que arran d'eixa, podem dir experiència, en definitiva no deixaria de ser un joc de xiquetes, arran d'eixa experiència va haver una nota de premsa d'una, no?, que van titular-te com a la directora de periòdic més jove d'Espanya.
Bueno, clar, és que en aquella època era molt estrany, no? Ara no, ara és tot el contrari. Ara la carrera de periodisme i l'exercici professional de periodisme s'ha feminitzat moltíssim, no? Ha passat pues, com la sanitat i altres àmbits en què abans les dones no hi estaven, no? Durant la República sí que va haver algunes dones periodistes, però aquelles ja estaven marginades, no estaven exercint en aquella època. I clar, era molt cridaner que una xiqueta de 15 anys, o potser ni els havia fet encara, dirigir a una publicació, no? I aquestes coses, pues, bueno, a l'agència EFE li va fer gràcia, va distribuir una fotonotícia i a partir d'ahir vaig tindre també algunes telefonades, algunes entrevistes en algunes revistes, en el diari Informació i tal. Però, bueno, tampoc hem de donar-li massa importància al tema perquè és que era tan excepcional que una dona, la que siga, fera qualsevol cosa, una dona conduint, una dona fumant, en aquell moment que les dones estaven a casa i no se les veia, pues en el moment en què així és una miqueta de la norma, era notícia, no?
No vull dir, és curiós, perquè és el que has dit, una dona conduint ja era notícia, podríem
sí,
dir.
Sí, per tant, i una dona escrivint en un diari. Jo recorde que en aquella època només hi havia dos dones en els dos diaris d'Alacant, no? I jo sí que me fixava molt en elles i em semblava admirable allò, perquè les veia tan, en tanta desinvoltura, en tanta mundologia. Pirula Arderius estava en el diari Informació, i l'altra dona no recordeu la mente, no recorde molt el nom perquè no vaig tindre tant de contacte amb ella. Dos.
També és veritat que hi havia dos diaris a Alacant i ara que tanca La Verdad ja només que queda aquella informació.
Efectivament. Bueno, i després en el tercer diari que va començar a publicar-se a final dels anys 68, jo estava soles. Uh-huh. Hi havia una secretària de direcció i la resta del personal era masculí.
I se diari és primera pàgina, no?
Primera pàgina, sí. En ràdio hi havia més, en ràdio hi havia més, però és que la ràdio en aquella època estava molt, molt devaluada en el sentit professional del periodisme, no? Allí no consideraven que la ràdio feia periodisme. Tu imagina't, després el que hem pogut aprendre és tot el contrari, no? Però en aquella època la ràdio era un entreteniment, i les persones que allí treballaven eren locutores i locutors, i sí que hi havia dones, evidentment, o bé actrius, Matilde Conesa, Aquesta gent que era estupenda, però que feia treballs, diguem-ne, poc considerats des del punt de vista professional.
Podríem dir, no, que la vista o la visió que n'hi havia d'això era més artístic que no pot ser periodístic o...
Sí, efectivament, sí. Artístic i entreteniment. De fet, et deien locutor de ràdio. Eres un locutor de ràdio, no eres un periodista de ràdio, no eres un informador radiofònic, i les dones encara menys. Eren locutores.
I bé, ja entrem en matèria, diguem, això del diari de l'institut, és la xicoteta anèdota que explica que tenen a València estudiar periodisme... En un context, no? Tinc entès que no eren ni tan sols estudis universitaris, eren estudis...
Pues era un... com un quiero y no puedo, però prou exigent en el sentit de que havies de fer dos revàlides, no per als estudis a l'Escola de Periodisme de València, que, bueno, eren relativament fàcils de dur, no? De fet, molta gent compaginava en una altra carrera o en algun altres estudis, o estaven treballant i venien, com eren de vesprada, no? Però sí, després ja havies de convalidar a Madrid en dos, en l'escola oficial, primer en l'escola de l'Església, després l'escola oficial, i exigien per entrar el preuniversitari, i eren quatre cursos. Vull dir que en relació a moltes de les carreres actuals és exactament el mateix, no? En un preuniversitari, un examen d'entrada, que també era molt benèvol, vull dir, jo no conec a ningú que suspenguera, o sí, o a un, no sé, però, i després quatre cursos. Perquè en el que és la durada de la carrera, pues era pràcticament universitària.
I diguem que tu també series una de les sis persones que convalidaria aquells estudis en la teva tasca com a periodista, sí. I esta vegada ja és la primera pàgina en JJ, no?
Exacte, sí. Bueno, la primera pàgina va ser una oportunitat estupenda que me donaren de fer les pràctiques, començar a fer... alguna coseta, em digueren, alguna coseta en estiu que no tens res que fer i tal, si has aprovat tot, doncs tu en estiu allí vas el que tu vulguis i fas el que tu vulguis i tal, però bueno, me va enganxar de tal manera que jo ahí feia jornades de 12 hores i finalment sí, me pagaven i tot, cosa que no sempre passa en l'actualitat, però en fi, m'assignaren un sou en la qual cosa jo me sentia obligada laboralment a treballar allí, no? Clar, no res d'alta en seguretat social i aquestes coses en aquella època no existia, hi hauria en plantilla tres o quatre persones, no molts més, I a més jo era un estudiant, vull dir que tampoc ni vaig demanar ni se me va acudir, no? Però treballava 12 hores, que és el que conta, el que és allò verdaderament important a l'hora d'aprendre. Vull dir, perquè si tu, clar, si vas de visita o vas, te fas un article en ta casa, el dus i tal, pues bueno, pots començar a escriure, però no pots començar a conèixer el que és la dinàmica informativa de cada dia dins d'una redacció i, a més, d'un diari, i, a més, d'un diari en una plantilla molt escassa que ens obligava a tots els que estàvem allí a duplicar i a triplicar l'esforç, no? Perquè no hi havia diners per pagar més gent, no?
Dient, no, que JJ era molt exigent i defendia una anècdota, si no m'equivoque, que te dona una pàgina i poc o menys te va dir que he buscat la vida per omplir-la.
Clar, és que allí un poc la dinàmica era eixa, no? De vegades te orientaven sobre quin tema estaria bé i tal, doncs mira, ara ens agradaria molt que parlares de la carestia de la vida o de la pujada de la gasolina, dels combustibles i tal. Ves-te per ahí i fes una enquesta a conductors que carreguen el dipòsit i que es queixen i tal. Vale, te podien orientar un poc. I havia dies que no. Jo el que feia se deia periodisme de carrer. La calle, hacer la calle. Eixa cosa tan mal vista. En altres àmbits, el periodisme d'aquella època sempre se començava fent la calle. Fent la calle vol dir el que isca. El que isca. Igual és un carrer que està deteriorat en el paviment. Igual és que s'ha trencat un semàfor i s'ha fet un problema de trànsit. Qualsevol cosa. Això era angoniós en algunes ocasions que no sabies què fer i, per altre costat, era una... t'atorgaven una confiança i una llibertat que en algun moment venia molt bé, perquè sí que anaves tu al teu aire, no? I bueno, també la sort, normalment se treballarà en tàndem, el fotògraf i el redactor, en aquest cas la redactora, i clar, ajuda molt. El fotògraf, per exemple, en el meu cas era ja era un company que ja era veterà, era jove, no és que fora un vell, però ja era veterà en aquestes coses, ja portava molts anys treballant en premsa i també m'ajudava molt en aquest sentit, no? Pues mira, he vist passant per no sé on que la platja no sé què està tancada i a lo millor és que hi ha un problema sanitari, anem cap allà. En aquesta manera de treballar en tàndem, jo crec que ara ja no se dona.
Ara jo crec que fins i tot se tira massa, a lo millor, de notes de premsa.
No, jo crec que ara els periodistes o les periodistes van pel seu compte i després parlen en el gràfic, en el periodista gràfic, i els expliquen el tema de què va, i el periodista gràfic se monta la vida, se busca la vida i per trobar les imatges per il·lustrar això. Crec que, no sé, jo ja fa molts anys que no he fet una redacció de diari, però en fi.
Si vols, no, parlem d'estos reportatges de carrer que se feien per aquesta època. Tinc entès, no, que va haver un sobre els assentaments gitanos que n'hi havia, sí, per Alacant, que fou notícia de portada fins i tot.
Sí, sí, va ser per a mi una de les grans sorpreses és com va valorar el director aquella notícia, que la va posar en portada i en color, que en aquell diari utilitzava molt el color. Era un estil... molt a prop de Pueblo, no sé si coneixeu, el diari Pueblo era un diari que feia una maquetació molt, no sé si dir-la atractiva o exagerada, no? El redactor en cap, que era el que maquetava també, li deia titulars del 120 aumentadillo, aquell home era andalús. Vaig a posar-te un titular del 120 aumentadillo, vol dir, 120 és el tipo, no? És enorme, i aumentadillo més enorme encara. Això volia dir que el reportatge estava bé, que el reportatge valia la pena. I moltes fotografies també, perquè a més aquell, per exemple, dels gitanos a prop de la ciutat, clar, tenia molta garra gràfica, no? Tenia aquelles persones vivint on vivien i com vivien, aquells xiquets, aquells vuelos fets pols, no? Tenia molta garra. I això me'l vaig fer amb el fotògraf, òbviament. Perquè me va donar la gana, jo crec que no li vaig ni dir. Avui vaig a dur-te un això de gitanos, però li va agradar el text, li van agradar les fotos eren estupendes i era molt important, clar, tindre bones fotos. I el posaren en portada i el 120 augmentadillo. Ell no era molt de felicitar, però jo crec que era per això que a veure si aquesta xiqueta ara se li posen el fotos. Pues no era molt de felicitar, però això va ser una manera... interessant de dir-me que ho havia fet bé, no?
Parlem un poc de JJ, no? Perquè esta seria, diguem, la primera vegada que coincidís en ell, però sí que pràcticament tota la teua vida en redaccions de diaris seria al seu costat.
Home, també és una mostra de confiança, no? Que ell en cada etapa que encetava, diguem-ne, o cada invent, perquè ell és un creatiu i és un inventor. A lo millor, després, el problema que ha tingut ha sigut per mantindre, no?, eixes empreses vives, no? Però ell és un inventor i per tant en cada invent que feia periodista comptava amb mi, també és una cosa d'agrair, no? Primer va ser la Marina, després va ser el 2 i 2, després va ser el Diari de València i a partir del Diari de València després jo vaig estar en València Semanal, no, primer València Semanal i després el Diari de València. Després va fer Notícies al Dia, però jo quan ell em va proposar la cosa de Notícies al Dia ja tenia altres perspectives professionals i ja li vaig dir que jo això ja ho havia tastat, això de fer un diari en precari i que, en fi, que en una experiència ja havia tingut prou, que moltes gràcies i no vaig estar ja en Notícies al Dia.
Mm-hmm. Si vols, anem a fer un repàs un poquet més a poc a poc. En primera pàgina estàs uns 2 o 3 anys, no?, fins que acabes i un poquet més o...
Sí, 3 estius crec que vaig estar i part d'un hivern, perquè jo m'avorria molt així a València en allò de l'escola de periodisme, m'avorria moltíssim, no? I si vaig consultar així els profes de més confiança i tal, me'n vaig un trimestre i després m'examiné per llibre i tal, què vos sembla? Me van dir que no hi havia ningú problema i me'n vaig tornar a Alacant a treballar també en hivern.
I diguem que una volta deixes primera pàgina vas passant per moltes publicacions, no? Una seria València Fruits, que està ja en la ciutat de València, i a poc això també ho aniries compaginant amb corresponsalies d'altres mitjans.
Clar, perquè, bueno, primera pàgina va tancar, òbviament jo quan vaig acabar la carrera ja no estava i per tant no podia reenganxar-me ahí. Podia haver-me reenganxat si haguera tingut l'oportunitat, però no podia, no? Així que acabe i me quedé per Alacant, més que res per una qüestió econòmica, perquè òbviament ja no tenia possibilitats de viure per ací, jo no trobava per ací, no trobava la manera de guanyar-se la vida. Havia fet col·laboracions, havia fet coses, però més, bueno, eren coses per a les teues despeses, no per a mantindre un pis i per a viure per ací. No, me'n vaig allí, que tinc la casa familiar, i des d'allí vaig estar fent... Anava a Benidorm, vaig estar encarregada, dirigir, encara que no oficialment, el director era un altre, un semanari comarcal que havia allí, que era el Ciutat de Benidorm. I també vaig fer coses... Bueno, la Marina la feia des d'Alacant. Algunes cosetes de periodisme i algunes altres cosetes que no eren de periodisme per guanyar-me la vida, no? I alguna substitució, en este cas, en el diari La Verdad de Murcia, que acaba de tancar la delegació en Alacant, substitucions d'estiu, que va ser quan vaig conèixer el director de València Fruits, que coincidirem en un reportatge allí de tipus agrari, com de comerç agrari, no me'n recordo molt bé de què anava la cosa, i l'home me va demanar que li enviara el que escrivira, perquè ell no m'ho va dir, no? Però estava buscant ampliar una miqueta la redacció, tenia molt poqueta gent allà en la redacció, dues o tres persones, perquè és un semanari. I li vaig enviar el text per correu, en aquella època s'enviaven les coses per correu.
Per correu postal.
Sí, postal. I d'això és que tardaven 2-3 dies en arribar d'Alacant a València, i em va telefonar, directament em va telefonar, i em va dir, xiqueta, tu te vindries a València? I dic, mira, València és la meva segona ciutat, perquè jo ja he fet els estudis allí, he estat allí 4 anys, i tinc amics, i me la conec molt bé, a mi a València no m'importa. I però què faríem? No, fem una prova, en aquella època la prova era en 3 mesos, crec, només, no?, el contracte de prova. I si no, pues tu així fixa en seguretat social i tota la cosa. Bueno, pues me'n vaig, perquè allí, quan s'acabaven les substitucions d'estiu, i me'n vaig en octubre a València, i comencé allí, vivint en casa d'amics i tal, i passen els 3 mesos, i me dius, sí, si vols, queda't. I mira, si les condicions són estes, fixa, seguretat social, viatjaràs molt, i a mi això de viatjar molt ja me va atraure molt, i ja està. I fins ara, bueno, he canviat molt de faena, però no he canviat de ciutat, hauria sempre estat... València.
València Fruits, podríem dir que, vista en la perspectiva del temps, una revista molt rara, no? Perquè era una revista, bàsicament, el públic era com exportadors d'agraris,
sí,
no?
Sí, sí.
Però també parlava millor un poquet de coses o...
València Fruits jo crec que era un refugi també per a molta gent que no tenia altres mitjans on escriure. Per exemple, un dels col·laboradors fixes de València Fruits era Vicent Ventura. Vicent Ventura col·laborava totes les setmanes. Ell, fonamentalment, també parlava d'economia i de comerç, òbviament, però fonamentalment parlava d'Europa. Vull dir, Vicent era quasi monogràfic, no? I era de les primeres persones que en una certa solvència publicaven coses sobre la integració en Europa, sobre la conveniència. Ell era un pro-europeista convençut, no? I les col·laboracions que ens portava per allí pràcticament sempre eren sobre aquest tema. Jo vaig aprendre tot el poc que puc saber o que podia saber en aquella època de les col·laboracions de Vicent, no? Hi havia molta gent que col·laborava des de fora, no obstant en la plantilla, però que les circumstàncies polítiques de l'època s'havien portat a pràcticament abandonar el periodisme com a mitjà de vida, no com a aspiració o com a vocació, però sí com a mitjà de vida, i s'havien dedicat a altres coses, havien muntat empreses, estaven fent publicitat, estaven fent coses que no eren el periodisme. I València Fruits va tindre un poc aquesta virtut, efectivament, rara, pel que diu, sí. Va tindre aquesta virtut, va ser la d'acollir a persones que no tenien cabuda en la premsa franquista de l'època, ni en la... Bueno, no he de dir-te més que el director era Martí Domínguez, que havia estat represaliat, que havia estat expulsat de la direcció de les províncies per haver-se enemistat en Franco. I, per tant, bueno, tenia eixe costat simpàtic, no? Després, el costat antipàtic, diguem-ne, és que pues, depenies molt del comerç ortofrutícola. però l'època de la transició també va ser una època curiosa i estranya, i era que publicacions com esta, que no li corresponia en absolut, ni parlar de política, ni parlar d'aquestes qüestions, sí que anàvem arrimant-nos una miqueta, no?, a aquestes coses. Hi havia una columna que era molt política. No te penses que al director i empresari això li feia molta gràcia. Però per altre costat, també, com li donava una pàtina progressista, pues per altre costat tampoc fugia. O sigui, el corazón partió, que diuen, per un costat tu cobres de la publicitat del comerç hortofrutícola, que no era precisament del moviment comunista, i per altre costat dones veu i estàs congraciant en una part d'aquesta política que ell ja sabia que anava a ser decisiva en el postfranquisme. Bueno, Franco va morir i jo estava en València Forés quan va morir Franco, en aquella època. T'ho dic més que res perquè puguem valorar quins eren el moment d'incertidumbre, d'incertesa política, que la gent que volia continuar en el negoci igual apostava als blancs que als negres.
És curiós, no?, que apuntes a Franco mort quan tu estàs en València Fruits, és a dir, tot això que ens contes de Vicent Ventura parlant de ens hem d'integrar a Europa és anterior a la mort del dictador. Sí. I és curiós, no?, perquè aquesta època, diguem, la del franquisme és la de quan tu li vas dir a ton pare que volia ser periodista, de què vas a parlar si no se pot parlar de res.
Sí, efectivament. Sí, bueno, jo això li ho vaig dir en l'any 66 o 67, no? I encara va tardar, Però la sort de la història va ser que justament quan vaig començar a exercir de veritat, no? Ja, que va ser a partir de l'any 74, no sols perquè si Franco moria o no moria, era simplement perquè ja hi havia una efervescència político-cultural, no només política, sinó cultural també, de coses que valia la pena contar. No? I això va ser la immensa sort que he tingut en la meva professió. Començar en temps és com la maledició gitana, però al contrari. Jo no pensé que sigui una maledició viure temps interessants, tot el contrari. O sigui, almenys des del punt de vista d'una persona que comença, no?, en el món de la informació. Va ser una sort immensa.
I diguem que tu vas fent aquesta evolució, diguem, en el millor les úniques finestretes que n'hi ha, no? Primera pàgina fon probablement l'únic diari progressista que n'hi ha en aquesta època al País Valencià, encara que fora d'àmbit a la Cantí de Ciutat d'Alacant i poc més.
Sí.
València Fruits seria una revista que a lo millor la temàtica central era les exportacions de salustianes fora de l'Ènova, però que darrere tenia totes aquestes finestretes. I diguem que a poc ja vas parlant, no?, de València Semanal, que jo crec que és un tema que dona per a molt, el diari de València com a intent de diari progressista. En certa manera podem dir, no?, que has tingut sort en els mitjans de comunicació perquè crec que has estat a gust en tots ells, no?
Sí, sí, és per això que et deia, no? Però estos mitjans de comunicació són producte de l'època, vol dir que si no arriba a ser perquè l'època era interessant, els mitjans de comunicació no podien haver sorgit i haver-se mantingut el poc que es mantingueren. Oblidem que van ser relativament efímers, no? Però clar, l'època propiciava que algunes persones que tenien la possibilitat de recaptar uns quants diners, dic uns quants perquè realment eren empreses que començaven, encetaven una andadura relativament en precari, no tenien un capital important darrere, com és lògic, no? I en quatre duros, en aquella època, duros i pessetes encara, encetaven a l'espera de com anava a respondre tant el públic, perquè, clar, si no tens un públic que te compra és molt difícil mantindre's, no per l'ingrés que te suposa la venda de cada revista cada setmana, no?, sinó per la publicitat que pot atraure, no? Com respon el públic i com respon la publicitat. La publicitat, en principi, tu has de pensar que les empreses tampoc tenien molt d'interès en sentir-se identificades en una publicació progressista. Les empreses, per principi, són conservadores, independentment inclús de la ideologia de l'amo, no? Però, bueno, sí que hi havia amos que se la jugaven i sí que hi havia amos que recolzaren aquells experiments, no? entre això, la precarietat en la que treballàvem, vull dir, uns salaris més baixos que la premsa comercial habitual, no? I mirant molt les despeses que es feien, que eren mínimes, pues en això aguantarem el que aguantarem, que no va ser massa, però malgrat tot crec que el paper d'estos mitjans de comunicació processistes en aquella època va ser important, continua sent important, continua sent estudiat com un fenomen, diguem, de referència a l'hora d'analitzar la transició i el que va ser la transició. I no sense discrepàncies, per cert, perquè jo he sentit opinions de tot tipus i teories totes respectabilíssimes al voltant de les quals pues, se podria muntar un debat de 5 hores. Per exemple, me diràs, i com què, no? Parles tant en general. Pues, per exemple, hi ha hagut alguns analistes que han arribat a insinuar que la beligerància democràtica o la beligerància antiblavera de Vanessa Semanal, sobretot, que va ser en este sentit la publicació més beligerant, no va ser molt positiva en una època en què els ànims estaven molt encrespats, que pensen que nosaltres en aquella actitud, en aquells temes que tocaven, en aquella manera de contar les coses que passaven, sense dir que no foren veritat, això és important, sense dir que no foren veritat, és que ho contaven, érem de com deien, massa agressius, no? Mm.
O sigui, diguem que hi ha uns crítics, després parlarem de Valencia Semanal perquè probablement és el més interessant de tot aquest període. No neguen que tot el que contàveu era veritat.
No. Diuen que a lo millor hauríem d'haver-nos comportat d'una manera més suau, més moderada.
Parlem de Valencia Semanal. Què era Valencia Semanal? Quin era el context?
Sí, pues, veuràs. Valencia Semanal... Ix en una... jo crec que en el 77, va ser? Sí, en el 77. Jo no vaig estar des del primer número, vaig enganxar els 3 o 4 números. En principi, a mi em semblava era una revista frívola, era una revista... Saps? No li trobava massa suc jo, la veritat. I jo estava en València Fruits en aquella època i arriba un moment en què no sé recomanada per qui, no estic massa segura, telefona Amadeu, no ens coneixíem més que de lluny de l'època del 2 i 2, o el 2 i 2 va ser després. Bueno, ens coneixíem de lluny, no havíem tingut massa relació, ni personal ni professional. I em proposa, perquè probablement és que preguntaria, així qui sap d'agricultura i de comerç hortofrutícola i tal, i li diríem, pues aquella d'allí. Bueno, i aquella d'allí era jo, em va cridar, va proposar, tu me faries un reportatge per la revista i tal, no paguem molt bé, però bueno, si fas el favor i tal, ens vindria molt bé. Jo, pues sí, te'l faig, jo, a mi me va fer molta gràcia escriure per a un altre en un altre to. Diferent, no? Uh-huh. Era on jo podia realment explicar el que jo pensava, no? No en València Fruits, no és que me mossegara massa, però no era el to ni l'estil, no? I li vaig fer un reportatge sobre la taronja, l'exportació de taronja, i li va agradar, i després jo li vaig oferir un altre, perquè aprofitant un viatge havia fet una entrevista a Lluís Llach, i en València Fruits allò no tenia cabuda, una cosa era una columneta i una altra... I li la vaig oferir, diu, mira, he tingut l'oportunitat d'anar a un concert en París i tal. Sí, te la compre. Li vaig fer l'entrevista per a ells. I així vam entrar en una relació en la que, passat un mes, només, em telefona Ernest Sena, que era l'amo en aquella època, o almenys l'amo que donava la cara de la revista, i me diu que me volen fer una proposta de treball, de faena. Parlarem i me'n vaig anar. No m'ho vaig pensar ni 24 hores. Les condicions eren una miqueta més precàries perquè, clara, una cosa nova que enceta no saps quan va durar. Tampoc no garantien la seguretat social ni la plantilla ni res d'això. Garantien un sou a canvi de tantes hores diàries de treball. Eren integrats en la redacció, I jo tot això sí que ho tenia, no? Guanyaria menys... En principi del que estava guanyant, no molt menys, però bueno. Però clar, als 20 i pocs anys és el moment d'acceptar aquest tipus de reptes, no? Aquest tipus d'aventures entre cometes. Perquè en aquella època, bueno, deixar un treball per anar-se'n a un altre no suposava ninguna gran catàstrofe, com ara. Ara qui té una feina en un sou i en una seguretat social és molt difícil que es canvie, a no ser que sigui una cosa meravellosa l'oferta, no? Però abans, i més en mitjans de comunicació, en una època en què es movia molt, les plantilles de les ràdios, per exemple, començaven a ampliar-se. La ràdio començava a fer informació. Uh-huh. Aquella ja és la ràdio dels temps de Gabilondo. O sigui, la ràdio ja comença a ser considerada com un mitjà de comunicació a tindre en compte. I pensàvem, la gent jove d'aquella època, els 20 i pocs anys, pensàvem que si no hi havia aquesta oportunitat, pues en tindríem una altra, i si no, en tindríem una altra, i si no, pues tornaríem. I en certa mida va passar això. Hi havia periodistes en atur relativament pocs. Uh-huh. Uns estaven més precaris, uns altres més fixos, però en atur, molts pocs.
I diguem que te lies la manta al coll i te llances l'aventura de València Semanal. València Semanal, diguem, era la llumeneta progressista i fins i tot nacionalista en una València que estava girant cap al blaverisme, no?
Pues jo crec que sí, jo crec que sí. Era el contrapès, no? Tu pensa que, mira, en aquella època teníem ja una mena de televisió molt precària, però molt manipulada. Televisió espanyola, vull dir, era una delegació que hi havia ahí. Estava les províncies, que no vaig a recordar jo el paper que va jugar les províncies en l'època de la transició i de l'estímul del blaverisme. Levante, del movimiento. Jornada, del movimiento, que després va tancar, el vespertí. Vull dir que els mitjans de comunicació en Alacant i en Castelló era paregut, no? I, per tant, clar, si algú volia llegir alguna cosa del País Valencià en un altre punt de vista, no? Una altra versió de les fets, els hechos alternatius de Trump, pues tenia que ser València Semanal, no hi havia una altra, no? Uh-huh. Allà, a efectes de Madrid, a nivell estatal, ja començaven també a sorgir les capçaleres o a modificar algunes de les capçaleres que ja existien, a modificar la seva línia editorial de cara al progressisme, no? Però era Madrid. I jo, com a corresponsal que he sigut molts anys de publicacions de Madrid i de Barcelona, he de dir-te que per molta voluntat que li tiraren al tema, per allí un incident blaver a València greu era una columneta, vol dir que...
No n'hi havia reportatges de 4, 6, 16
No n'hi havia manera d'enterar-se de veritat, d'anàlisi, d'entrevistes en la gent que estava silenciada en els altres mitjans de comunicació. No hi havia manera, no? Per tant, tindre un mitjà propi no només era complir un desig nacionalista, sinó que era una necessitat, no? Una necessitat per a la ciutadania valenciana, no?
Sí que hi ha algunes crítiques a València Plaza, no vaig entrar en aquestes crítiques que tu has dit, però el to, vist amb millor en perspectiva, sí que pareix sensacionalista, no? En el sentit de que els titulars eren molt, molt cridaners.
Sí, el 120 aumentadillo aquell de primera pàgina pot ser. Sí, bueno, es tractava de cridar l'atenció.
També clar. Hi havia fotomuntatges, alguns molt cridaners, no?
Sí, és cert, això és cert. El producte de què? De la joventut, de les ganes de cridar l'atenció. Teníem moltes ganes de vendre exemplars. Havia que mantindre la revista des del punt de vista econòmic i havíem de complir una funció social, les dues coses. Si no vens, ninguna de les dues, no?
A mi n'hi ha algunes portades que fins i tot me recorden llunyanament al Papus, que era revista, diguem, d'humor, que feien sempre també fotomuntatges, alguns...
Sí, home, no crec que arribarem a tant.
No. Vull dir, el contingut intern no tenia res a veure, però la gràfica també per l'època.
Sí, també depèn d'algunes etapes, eh? No totes les etapes, no hi ha una continuïtat en això. També depèn de qui maquetava la primera, d'etapes més beligerants, d'etapes més tranquil·les. Jo crec que hem tingut de tot.
Val. Parlem ara de la beligerància de València Semanal. Parlem de... No diuen que éreu un mitjà molt beligerant en algunes coses, que potser tiràveu llenya al foc, parlem de quantes bombes vos posaren, parlem de B. Pérez, parlem de mil dels reportatges que fereu, que fóreu els únics que fereu reportatges sobre certs temes.
Sí, clar, és que qui ens acusa de beligerància, jo no acabo d'entendre molt bé que un reportatge denunciant el fenomen Blaver siga beligerant, o sigui, que siga beligerant, sí, clar, òbviament, no? Però també és informatiu, vull dir que beligerant els titulars, sí, és possible. També eren beligerants els titulars de les províncies? Beligerants els editorials? Depèn de l'època, també. Els editorials es feien a Amadeu Fabregat i depèn de l'època. No sempre eren, tenien la mateixa continuïtat, no? Què passa? Que havíem de callar el que estava passant? Que havíem de callar quan en un acte cívic, que en teoria era un acte cívic, del 9 d'octubre, a la baixada de la bandera, a la porta de l'Ajuntament, els blavers apallissaven l'alcalde, el rector i el president de la Diputació? Vull dir, que beligerant és informar? Perquè el que ningú ens ha demostrat mai és que mentíem. De fet, les denúncies de les moltes, els molts procediments oberts als jutjats sempre anaven per la mateixa. Injuries i calúmnies no implicava que desmentien el que havíem informat. No deien que això no era cert, perquè a més teníem testimonis i teníem fotografies i teníem de tot. Encara existeixen fotografies de certs personatges pegant-li a l'alcalde, vull dir. Estan per ahí. I, bueno, vull dir, que no ens deien que no havia succeït, ens deien que no havíem de publicar-ho. Jo no entenc molt bé de com va la cosa, no? Que podíem haver suavitzat? Sí, podíem haver suavitzat, però si jo li dic que a un que és un neonazi aliat en les forces blaveres, estic fent una descripció. Clar. I les injúries i les calúmnies mai van arribar a cap condemna, perquè fins i tot jutges més conservadors que ens havien empaperat, no? Sempre pensàvem que no ens mereixien aquell tractament judicial, acabaren absolvint, o sigui, estaven convençuts de que el que havia passat era cert, no? Uh-huh. I si Força Nova et denuncia, et diu que l'estàs injuriant, una força política que acaba sent dissolta per l'autoritat governativa i prohibida com a neonazi, i resulta que tu encara estàs en el jutjat responent davant d'un jutge, quina ha sigut la teua intenció en dir que Força Nova són nazis? Escolta, pues el que diu, i a més, tant és així que acaben de prohibir-la. Era un poc kafkià allò, no?
És el que has dit, no? Acabeu absolts, però Jolís, que era el vostre advocat, diguem que ja pràcticament vivíeu en el jutjat.
Sí, sí, massa temps vam perdre, sí.
Anem a contar més batalletes d'aquesta meravellosa època de finals dels 70. A tu, si no m'equivoque, un militant de Força Nova te va treure una pistola?
No va ser a mi. No va ser a mi. No sé si va ser... A qui va ser? No sé si va ser a Pilar López, que era la directora, o... Crec que sí. Uh-huh. No, però hem tingut amenaces de tot tipus, ens han perseguit pel carrer, vull dir, quan anàvem a cobrir una manifestació, i més si era una manifestació blavera, pues que era la nostra obligació anar allí, i els companys gràfics, la gent que portava càmera, ni te dic, no? Perquè jo, si me camufle molt, encara, i tinc la sort de que ningú em coneix personalment, encara puc passar per una mirona, pel públic que està per ahí, o per una blavera, no? Però els companys gràfics, o sigui, apallissats i trencats els materials i amenaçats constantment, no? I això era normal, era habitual, no? En una maniblavera, quan te coneixen també, després va la gent en el pal a perseguir-te pels carrers. Un dia se pegaran una carrera des de l'estàtua del Palleter al carrer del Mar, no te dic més, en tres o quatre blavers darrere, en una cara de pocs amics.
Encara de no voler dialogar massa.
Clar, és que...
Bé, deixem el tema de València Semanal perquè donaria per un programa sencer. N'hi ha una cosa que a mi també em sembla curiosa, no? Es parla de que tu has sigut corresponsal de diversos mitjans, periòdic a Catalunya, Interviu, al País Valencià, diguem que això de que València no importa massa en els mitjans de fora de València no és nou, tampoc anem a descobrir res. Jo voldria parlar d'Interviu, no?, perquè crec que és molt curiós en el sentit de... Ara quan parlem a parlar de Radio Cadena veurem la teva trajectòria feminista. Interviu bàsicament és una revista que la portada treia mamelles, però sobretot en aquesta època, diguem, pre-internet, diguem que el vendre mamelles li permetia finançar reportatges que estaven en investigació, no?
Sí, no, la portada i l'interior no tenia res a veure, realment, no? Jo crec que va ser una decisió editorial la de mantindre aquesta imatge espectacular en la portada, no? Per això, per atraure l'atenció, simplement. Però dintre Interviu, el grup Z, Antonio Asensio, en aquella època, jo crec que va tindre també la bona vista d'adonar-se'n que els temps havien canviat i que ell havia de fer un gir important al contingut, no? I en aquest contingut ell va ser quan va començar a contratar directors i redactors de prestigi que li feien un paper important, no? I a buscar corresponsals que li feren investigació per diversos territoris. Jo, de fet, pràcticament tot el que vaig enviar a Interviu era periodisme d'investigació. Més, millor o pitjor, no ho sé. Jo no crec que siga qui ha de valorar, no?, la feina d'aquella època. Però tenia aquesta missió la revista i la va fer i la va complir, per a mi, prou bé.
En definitiva, estava fent periodisme d'investigació, que és una cosa que a dia d'avui ja quasi ni es troba.
Bueno, ara es pot trobar més en portals d'internet, pot ser en grups d'investigació, que no es troben els mitjans
tradicionals, sí.
Tradicionals, pot ser.
I bé, continuem aquesta trajectòria. Diario de València, al final tots són els mateixos, és la retafila de mitjans progressistes que duraven 3 o 4 anys. Crec que fon en Diario de València o en Radio Cadena quan lo de el burro i l'aca?
Radio Cadena. Sí, el burro i l'aca, bueno, ja era el segon intent, no?
Ja estem parlant dels primers dels
80, no? Perquè el primer intent era, en l'època de València Semanal, farem un reportatge allí de que havia fracassat perquè va ser un intent voluntarista d'un grup de voluntaris que no estaven preparats, que no portaven el material. El segon intent va ser ja oficial. L'Ajuntament, Ricard Pérez Casado, va dir, s'ha acabat. I ara sí, ara el llevem. I van ser els serveis municipals voluntaris en la caputxa. Vull dir, és que arribem al punt de que per traure l'estàtua d'un dictador, els treballadors que hi participen, primer, són voluntaris, no és una tarea, no se considera que és una tarea habitual o una tarea... normalitzada, no? Sinó que se demana voluntaris, qui vol participar? I aquests voluntaris, a més, van camuflats, no poden donar la cara, perquè, clar, temen les represàlies posteriors, òbviament. Va ser tot molt kafkià, no? A mi em telefonen de matinada, des de l'Ajuntament, avisant-me, per si t'interessa. Dic, clar, m'interessa. Dic, el que passa és que jo ara treballo en una ràdio i ara veurem què podem fer en la ràdio. Però no és el mateix que un diari, un setmanari o una agència informativa que vas allí, en les càmeres i tal. I veurem què podem fer en la ràdio. Què pot fer una ràdio? El millor que pot fer? Retransmetre un aconteixement en directe. O sigui, aquest és el periodisme en la ràdio, fonamentalment, o una de les parts més importants. Què podem fer? Vale. Radio Cadena era una emissora molt precària, una emissora pública, formava part de Radio Televisió Espanyola, i molt precària. Teníem una unitat mòbil que realment era un aparell de més de l'any catapunt, en un parell de micros i uns cascos d'estos, que se col·locava tot en el cotxe del tècnic. I telefona al director i li dic, escolta, estan llevant el burro i l'aca, què fem? I jo, si m'envies la unitat mòbil, jo puc entrar en directe o gravar en directe allí tot el que està passant. Val, vés-te'n cap a la plaça que t'envia el tècnic. Allí ens trobem uns 5.000 en l'aparell aquell, telefonen a un altre tècnic perquè estiguera en l'emissora, perquè en aquell moment estava tancat tot, que estiguera en l'emissora donant-me pas, i allí ens col·loquem en la plaça i comencem a retransmetre tota l'operació aquella i a entrevistar al públic. El públic majoritàriament franquista, perquè aquí, clar, Qui es va mobilitzar?
Anem a recapitular, no? Per si hi ha algun oient més jove que no acaba d'entendre, el burro i l'aca era l'apel·latiu carinyós que se donava a l'estàtua aquesta de Franco.
L'estàtua de Franco, sí.
L'Ajuntament dona ordre de llevar-ho. Mm-hmm. Els treballadors de l'Ajuntament no volen o no poden o no s'atreveixen a llevar-ho. I al final de la correguda, diguem que eren militants, si no m'equivoco, del FRAP.
Sindicalistes i gent de sindicats.
Gent en definitiva progressista, a cara tapada, de matinada, intentant treure l'estàtua i Força Nueva, diguem que algú s'entera i envien a la gent a protestar.
Alçar el braç, òbviament.
I tu ahir informant, diguem, en el 5.000...
Jo ahir fan un rogle, la policia municipal fa un rogle perquè la gent no s'acosti al que és l'estàtua, on estan les grues i els serrutxos allí funcionant, com li diuen, radiales, no? Radiales per trencar les potes. I fan un rogle la policia municipal i jo vaig aconseguir que me deixaren passar a dins del rogle, en el micro, i vaig rodejant tot el rogle i fent enquesta, no?, en tota la història. I en eixes vaig resultar que arriba una comitiva oficial de l'Ajuntament, en este cas un regidor de l'Ajuntament de Alianza Popular, Juan Carlos Jimeno, i col·loca una corona de flors als peus del dictador. O sigui, que un regidor de l'Ajuntament triat democràticament ja, i tot, col·loqui una corona de flors. Això va ser una commoció impressionant. I li preguntarem, Juan Carlos, per què has fet això? I diu, con el gesto basta, esto no necesita palabras, no hay que explicar gran cosa. Òbviament, no hi havia gran cosa que explicar, vull dir, era un homenatge al dictador, i punt.
Berlanga en estat pur.
Sí.
Molt bé. Si vols, continuem en Radio Cadena.
Aquesta estàtua me la vaig trobar jo en el pati de Milans del Bosc, anys sí. i anys.
No sé si està encara, però en Capitania
no,
estava.
No. En Capitania General, clar. Anys i anys i anys. I feia impressió, t'ho dic, feia impressió. Sobretot després de veure, de tindre-la molts anys a la plaça i de veure com l'alçaven, no? I era molt indicatiu, també, del que significava la Capitania General i l'estàtua de Franco allà al mig. Mm-hmm.
Sí, molt simbòlic, en definitiva.
Clar.
Continuem en Radio Cadena, anys 80, alguna cosa canvia, malgrat tu, i el que tenim en Radio Cadena és que, si no m'equivoque, tu substituïixes a Elena Francis, que era, diguem, la...
Bueno, no exactament,
No, exactament no, ja veurem els matisos i les diferències, però, en definitiva, era un dels programes més longeus de la ràdio espanyola i te toca tu substituir-ho en tots els sentits.
Sí, bueno, va ser pura casualitat, Havíem marcat una data per començar el programa feminista de Radio Cadena Valenciana, perquè la nostra era el circuit valencià i Elena Francis era per a tota Espanya, per això t'he dit que tampoc va ser substituït. No sé les altres emissores com s'ho farien en eixe buit d'Elena Francis, no ho sé. Però la nostra era una data que estava marcada ja molt, molt abans de saber quina seria la data de final d'Elena Francis, que ja estava condenada per altre costat, ja sabíem que anava a desaparèixer. No? Els temps estaven canviant, òbviament. Bueno, aquell programa va ser una idea d'un dia que vaig comentar en la meva amiga i companya d'afanys feministes, Emilia Bolinches, en la que jo ja havia compartit alguns articles feministes en la Fulla de Dilluns i en Saó. Uh-huh. Ja venia compartint, en Saó estigueren molts anys, no? En aquella època estàvem en Saó també. I li vaig comentar, dic, ara que estem en Radio Cadena està necessitada de continguts, de programes de continguts, perquè fins a feia 4 dies allí havia, no sé si hi havia 2 persones fent informació, un locutor que s'encarregava del matí de posar discos i discos dedicados i de parlar en les senyores que estaven desfaenades a casa i que el telefonaven per contar-li la vida i no tenia continguts, no? I jo quan vaig arribar allí, a mi m'assignaren la responsabilitat sobre programes. Jo no estava en informatius en Radio Cadena, estava en programes. I me'n vaig encarregar del magazín del matí i dels programes per la vesprada. I ahir vaig dir, un dels continguts ha de ser feminista sí o sí. Total, que l'ajuda de la Direcció General de la Dona, molt poqueta ajuda, però sí que ens valia per a les despeses que teníem, que no eren moltes, però compràvem llibres i coses que podien pagar elles, I a partir d'ahir farem dues horetes. Primer començarem en una hora per provar els dimecres. I en l'horari d'Helena Francesa. No sé si era, crec que era a les 4. Crec que era de 4 a 5. I després de 4 a 6, dues hores al dia. Perquè una se'ns quedava curta.
I diguem que una de les coses que comprareu fos el platanito de plàstic que sí. Va arribar a tindre certa anomenada.
Sí. Sí, perquè, bueno, allí es tractava de parlar de les coses positives i també de senyalar les que no ens agradaven, no? I el platanito de plàstico era un premi, entre cometes, a la inversa. El comentari masclista, l'acudit masclista, l'actitud masclista... qualsevol cosa que detectaven al llarg de la setmana, i t'assegure que hi havia moltes, o sigui, hi havia moments en què no sabien a qui donar-li perquè només teníem un cada setmana i dèiem, no, si és que ens falten, no teníem pressupost per a tanto platanito. I, bueno, un poc en broma, un poc en serio, cridaven a la persona guardonada, normalment homes, òbviament. I si podien, venien. I si no, els entrevistaven per telèfon. Uh-huh. El to, volíem que fora... Reganyàvem, però amb bones paraules. Vull dir, i volíem que reflexionara aquesta persona sobre el que havia fet o el que havia dit, si no suposava i tal. O sigui, ho fèiem d'una manera relativament simpàtica, no? Perquè, clar, si comences a xirriar, ni t'atenen al telèfon. Sí, sí, sí. Hi havia alguns que arribaren a vindre, polítics, arribaren a vindre al programa. Ai, mira, sí, m'heu donat un premi al masclisme. No, jo no sóc masclista. Jo he d'explicar-me. Jo, clar, per això precisament et cridem. Però nosaltres ens resultaria molt fàcil agarrar el micro, ja que tenim el privilegi de tindre un programa, agarrar el micro i dir, este senyor és un impresentable, este senyor és un masclista, este senyor... Però no, el que volem és que vingues i reflexionem conjuntament sobre el significat del que has dit, o a lo millor no és cert que tal diari ha reproduït unes paraules teves, i no són, però vine i t'expliques.
Bé... Curiós, no?, que vingueren perquè...
Venien, sí, els feia gràcia.
I també podríem dir, no?, que és lògicament pioner, però vull dir, ara, per exemple, que ja més o menys el tema de micromasclismes és una cosa que, un concepte que ja ha penetrat en l'opinió pública, allò era molt de micromasclisme abans
sí.
La letra.
Sí, efectivament, sí. Bueno, després també teníem coses molt serioses, vull dir, ahir en aquell programa, a banda de la part informativa, que fèiem noticiaris i reportatges sobre temes de dones exclusivament, a banda d'això teníem expertes que podien ser consultades i venien advocades, venien... gent de l'àmbit sanitari molt. En aquella època es debatia moltíssim el tema dels anticonceptius, el tema de l'avortament també menys, però els anticonceptius moltíssim. L'avortament era un tema més delicat, era anar un pas més enllà, però també es parlava, no? I teníem expertes allí a l'estudi per resoldre consultes telefòniques, teníem debats, venia gent de la universitat, fèiem entrevistes a dones de la cultura, de la política, en la seua condició de dona, específicament. O sigui, que a banda del platanito hi havia moltes més coses.
Sí, sí. Sí. Si vols, deixem a la radiocadena. Continuem en Fabregat, que diguem, és un personatge que apareix i desapareix. Toca ja parlar de RTBB i de te toca muntar una ràdio.
Sí, també va ser una sort, eh? La veritat és que te donen una pàgina en blanc i preguntes què és el que voleu fer en això i diuen tu mateixa. És una sort, no? Esa és la sort de la germana menuda, perquè la germana menuda sembla com que ningú li fa molt de cas i està més solta, no? I la gran és la que, en este cas la televisió, és la que... té més l'atenció a la millor de la família, però al mateix temps també, clar, té una desavantatge, no? I és que te vigilen massa. La ràdio, jo només tenia la constància i el desig de fer una ràdio 24 hores en valencià, dirigida al territori valencià i, per tant, a la ciutadania valenciana. Eixa era la idea. En un pressupost relativament limitat, per tant, en una plantilla relativament limitada,
Entre 70 i 110, van comentar,
sí,
quan anem allà.
Sí, sí. I una capacitat de contratació per programa, perquè això en la ràdio és molt important, tu tens la gent que treballa per tu cada dia en una disciplina horària i torns i tal. I després tens col·laboradors i col·laboradores externs, però fixos, en el sentit de que, per exemple, fèiem un programa infantil el cap de setmana, el dissabte, sobretot, que era un programa genial, t'ho dic en sèrio, eh? No és per posar-me monyos, però un programa molt bo. Estava fet per col·laboradors, òbviament, no, els tècnics no, guionistes i presentadors sí, eren externs. Hi havia l'expert en música clàssica, hi havia l'expert en música moderna, que feien programes també. I, bueno, i així encetaren una etapa en moltíssima il·lusió, però que no va tardar en presentar uns quants entrebancs.
Uh-huh. De fet, tinc entès, no?, que com a directora tu dures ben poc, no?, podríem dir.
Bueno, com a directora vas durar més any i mig o així, aproximadament. El que passa és que des de l'inici de les emissions no van ser uns pocs mesos. Uh-huh. Perquè vaig a primers de l'any 90, jo ja estava fora.
Podem comentar un poc com fon aquella, no sé si dir accidentada, posada en marxa de la ràdio?
O... No, accidentada no, fou millor del que pensàvem, la veritat, eh? I tingueren molt bona acollida. Hi havia problemes, pot ser de precipitació i pot ser en part del que comentàvem abans, que ningú li fa molt de cas a la germana menuda de l'empresa, no? Per exemple, a Alacant se sentia fatal. Alacant no tenia... La xarxa que utilitzàvem era la xarxa de Ràdio Televisió Espanyola, la Red, en aquella època, la Red, i Alacant arribava molt malament. A mi me donava molta ràbia com a alacantina, i encara que no fora alacantina, sí que pensava que precisament els territoris més allunyats són els que més necessitat tenien de comptar en un mitjà de comunicació que els acostara a la realitat valenciana en el seu conjunt, m'entens? El cantonalisme és el que més necessita integrar-se en un territori i en una idea de poble.
Podríem dir, no, casa de la germana menuda també se veu en la vessant territorial a voltes.
Sí, sí, sí.
I molt bé, Rosa, estem fatal de temps, però tampoc passa res. Diguem que després de Radio Nau també vas estar una etapa, no?, al capdavant de la Unió de Periodistes Valencians.
Sí, sí, l'any, crec que del 99 al 2003, una cosa així, vaig estar, el que és un mandat, 4 anys, substituint a Ximo Ferrandis, que havia estat l'antecessor meu. Jo estava ja en la directiva de Ximo ja feia temps que volia deixar-lo perquè tenia molta feina, l'home treballar en un diari és una cosa molt, molt fastigosa, molt, que ocupa molt de temps, i el va substituir durant 4 anys, sí.
Podríem comentar, no?, perquè aquesta etapa 99-2003 segur que...
Pues, bueno, va ser, mira, és que el problema en la Unió de Periodistes sempre ha sigut el mateix, no?, que és que sempre t'enfrontes en uns usos i costums que no acaben d'entendre molt bé el que és la llibertat d'expressió i la llibertat d'informació, no? I el nostre problema ahir era... La RTVB va ser un problema molt seriós, des del primer moment, a més, des de la creació. La Unió de Periodistes va estar molt pendent del que és la primera empresa de comunicació del país. I la RTVB, la manipulació de la RTVB, ha estat sempre un dels nostres objectius de denúncia. No és cert, ara diuen, no, és que la tanquen i tal, però és que abans ningú deia res, ahir mentre estàveu a la soca, dels pressupostos públics, tot el món estava d'acord. No és cert, això no és cert. No és cert. La Unió de Periodistes sempre va denunciar la manipulació. I la gent de dins va tindre una actitud de dignitat, molta, no tota, òbviament, no? Perquè alguna que estava contratada ex professo. Però el Consell d'Informatius i els sindicats de dins van tenir una actitud molt digna. El que passa és que davant d'una majoria absoluta del Partit Popular era molt difícil neutralitzar això. Però de denúncia sí que es va fer. No se pot dir que la professió estava callada, que la plantilla estava callada. No és cert.
Podem dir que foren denúncies en va o...
Exactament. Ignorades, absolutament.
I bé, Rosa, crec que ara sí que se'ns acaba el temps, hem arribat a l'horeta. Alguna última reflexió, sobretot sobre aquests últims anys, que vull que no sempre són els més moguts?
Pues, bueno, només apel·le al personal que pugui estar sentint esta emissió, que tinguin present una cosa. De periodistes hi ha bons i dolents, de periodistes hi ha honrats i hi ha més deshonrats, com en tot. Però que sense periodisme no hi ha democràcia. I sense periodistes no hi ha periodisme. Per tant, tinguem una miqueta de prudència a l'hora de generalitzar, no? Pues los plumillas son todos unos vendidos, els periodistes d'ara o d'abans o de que siga no valen per res, són uns venuts i tal. Tinguem una miqueta de prudència i sàpiguen distinguir. Jo crec que el personal és més llest del que sembla i del que alguns voldrien.
Molt bé, Rosa, ara sí que despedim l'emissió. Moltíssimes gràcies per la teva amabilitat i per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies i bona sort.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.